Matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García. Al Matí, a Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
I avui, de la mà de la plataforma Avalua, us proposem descobrir iniciatives innovadores que impulsen les entitats del tercer sector, perquè no hi ha dubte que les adversitats ens acompanyen i ens acompanyaran sempre a la vida, però també en els instants d'incertesa davant dels problemes podem trobar oportunitats i prendre decisions en conseqüència. I d'això en tenen molta experiència a l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. I ara conversem amb la seva directora, la Lídia Gil. Bon dia.
Bon dia.
Doncs amb moltes ganes de descobrir això, no? Doncs com heu hagut de canviar la mirada doncs a causa d'aquesta pandèmia, no?
Doncs sí, la pandèmia, no cal dir-ho, no? Que ha estat afectat a tothom, a tots els sectors. I el tercer sector, que habitualment ja, no? té certes, no? Sempre va com en el cotxe escova, no? Va sempre a remolc. Doncs encara més aquest any, no? Amb la pandèmia, ens hem hagut d'adaptar, de reinventar, d'innovar, de poder-nos amollar, no? a la situació que estàvem vivint a cada moment, no? en cada fase que està tenint aquesta pandèmia.
De fet, l'última vegada que vam conversar amb tu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz, precisament parlaves, no? de que havíeu d'adaptar doncs, a diferents iniciatives, adaptar espais, havíeu doncs, també llogat un local, no? davant de, també al carrer Estrella, per poder oferir serveis, i que fins i tot hi havia molts usuaris que s'havien quedat doncs, sense tenir el servei necessari, no? Per arran d'aquesta pandèmia. Com es troba aquesta situació?
Doncs actualment, bueno, totes aquestes persones que pel tancament, no? van estar uns mesos a casa, clar, bé, sabeu que a l'Avant tractem persones amb malalties neurològiques i tota la part més motriu, no? tota la part que treballen més els fisioterapeutes, els terapeutes ocupacionals, doncs clar, tot això en les persones van quedar molt afectades. Uh-huh. També tot el que són la afectat a la memòria també, no? A les persones que el tancament ens ha afectat a tots i les persones més vulnerables doncs encara més, no? I llavors el que vam anar fent a l'Avant, en aquest cas, doncs va ser anar obrint, no? Primer amb cita prèvia, després en grups, i clar, el Procicat ens ha delimitat molt, no? Els espais, i això, per això parlava amb la teva companya, no? de que havíem hagut d'obrir, que actualment ja està obert, no? i això ens permet doncs, poder arribar a tothom, perquè en els grups on abans teníem 8 persones, 10 com a molt, doncs ara són 6, 4, i llavors clar, això fa que no es pugui atendre a tothom de la mateixa manera que es feia ara farà un any, aviat farà un any.
Evidentment, perquè explica'ns, dona'ns algunes xifres, no?, de quants usuaris doncs, ateneu a l'Avant, no?, i també doncs, a quantes persones hi treballen, quants tècnics i també voluntaris, perquè no sé si també doncs, ara, amb totes aquestes restriccions, també doncs, heu adaptat no només els espais i els serveis, sinó també les accions i les dinàmiques, no?, entre el personal.
Mira, nosaltres, perquè us feu una idea, l'any, amb la memòria de l'any 2019 vam atendre 1.150 persones. Estic parlant de tot l'Avant. I ara hem tancat la memòria del 2020 i en són 840, em sembla que 47, ara t'ho diria, no t'ho dic exactament, 840.
Mm-hmm. Però queda constància d'aquesta davallada, clar, d'usuaris. Mm-hmm.
Clar. I també ja són persones, o sigui, les persones que fan atenció individualitzada, que estan en el centre d'atenció diurna, en el centre d'atenció especialitzada, més o menys són les mateixes persones que hi ha, no? que quan s'ha pogut obrir i s'ha pogut normalitzar l'assistència, doncs han tornat. Les persones que no han pogut tornar són les bueno, doncs persones que fan els grups de formació familiars, totes aquelles coses que no hem pogut reprendre. El lleure, per exemple, hem tornat a fer lleure, però d'una manera molt protegida dintre del mateix edifici, sense sortides. Però totes aquestes persones que cada any feien vacances, no?, amb quatre grups diferenciats, clar, tot això no s'ha pogut fer i, clar, són persones que no hem atès, no?, en aquest sentit, en el sentit més de socialització i lleure.
I per això suposo que tampoc hi ha tants voluntaris, no?, m'imagino.
Exacte, perquè el percentatge més alt de voluntaris de l'Avant és en atenció al lleure. Penseu que, clar, quan nosaltres fem una sortida, la ràtio és 1, vol dir que si van 12 joves, doncs van 12 voluntaris, més el responsable, més, va un equip molt, molt preparat, bueno, per les dificultats que presentem, no?, a l'hora de desplaçar-nos, i amb un cuidem també, vull dir, els tècnics que hem de desplaçar i tota la, no?, i tots els voluntaris que hem de moure, doncs és important. I aquest any el no poder fer-ho, doncs clar, tampoc hem tingut gran assistència de voluntaris.
Malgrat tot, doncs, intenteu, no?, doncs, aconseguir, doncs, aquest respir a través de la interacció que també proporciona la tecnologia, no? Al vostre canal de YouTube hi ha moltes propostes, suposo que, com gairebé tots, nosaltres avui també, doncs, fent aquesta entrevista telemàticament a través de l'Skype, no?, que s'està emetent, doncs, a la 94.6 a la FM, però tots ens hem hagut de reinventar, vosaltres també. Suposo que us ha obert un món, no?, també, això.
Sí, sí, sí. Ens hem hagut de, no?, com tu bé dius, doncs, fer-ho tot online. Bueno, tenim l'Avant a casa, a la pàgina web, i des d'allà s'han anat penjant, no?, diferents vídeos, pues, de reptes cognitius, de fisioteràpia, de logopèdia, no?, perquè les persones des de casa, també des de la part més de lleure, que si una classe de ioga, bueno, el que fèiem habitualment, no?, en presencial, doncs ho hem passat a online. També el cicle de cultura neurològica que l'Avant tradicionalment fa cada any, doncs ara també s'està fent al YouTube en directe. Clar, aquest any l'Avant, penseu que té un percentatge, no?, del pressupost d'actes, de coses, no?, d'activitats que fa fora la ciutat, la cursa del Parkinson, el sopar solidària, i aquest any no ha pogut fer res d'això, Això també ha sigut, no?, per una part molt trist, no?, de no poder sortir i fer i explicar, no?, que és la nostra missió, també explicar les malalties i com prevenir-les i què fer. Tot això no ho hem pogut fer ni a les escoles, ni als instituts, ni a les taules informatives, ni... I també la part de captació, que també ens ajuda al pressupost, no?
Ja, evidentment, doncs aquesta tasca de sensibilització, que és molt important, però també aquesta de recaptació. No sé si com encareu aquest any a nivell econòmic, no sé si us preocupa precisament, doncs, a no poder tirar, doncs, endavant, no?, totes aquestes iniciatives.
Clar, igual que hem fet lo de reinventar-nos a nivell d'online, doncs també ho fem a nivell de captació. Per sort, les entitats del tercer sector, com que sempre anem a precari, tenim aquesta habilitat, no?, per poder sempre... No? De fet, ho ha fet tota la societat, no?, a nivell educatiu, no?, l'ensenyament ha passat a fer classes online, tots ens hem hagut d'inventar, no ha quedat una altra, no? I nosaltres ja sempre ens passa això, no? I a nivell de... hem encetat programes, doncs, que poden, no?, que hi pot haver un copagament i que poden ajudar, no?, com a, bueno, doncs el Neurogym, que és... que el que treballa és, no?, a les persones que no estan diagnosticades, no?, doncs que tan important és treballar el múscul del cos com el cervell, no?, i, bueno, saber organitzar-se adequadament, la informació, memoritzar, bueno, exercitar tot i aprendre estratègies, no? Doncs aquest és un programa que l'Avant, no?, oferta, no?, per les persones no diagnosticades, per millorar la seva memòria, per tenir eines, per poder... no?, per poder treballar, no?, perquè aquesta reserva cognitiva, doncs, duri molt més, i aquest és un programa, doncs, que d'alguna manera, doncs, aporta un benefici a l'entitat per ajudar ja les persones que ja ho estan diagnosticades i que tenen necessitats més específiques, no?, o més deteriorament, o necessiten rehabilitació, necessiten teràpia. Llavors compensem el pressupost d'aquesta manera.
malgrat tot, no sé si a vegades és difícil, i més parlant, no, en el vostre cas, en el, de la vostra entitat, no, amb els vostres usuaris, de fer totes aquestes activitats moltes vegades telemàticament, no? Perquè evidentment doncs, es perd molta informació, es perd molt el contacte, no? I evidentment no sé si tothom, si tots els usuaris i tots els familiars tenen aquest accés, no, telemàtic.
Exacte, aquest és un dels, no, la bretxa digital, no? Aquest és un dels problemes, que no tothom es pot connectar i no tothom... I a més d'això que dèiem, que no tingui la possibilitat, hi ha persones que per la seva situació cognitiva no poden fer un treball online, és impossible. Per això l'Avant des del 19 de maig és obert, perquè des del primer moment que es va poder, no, es va fer el pla de desinfecció, el pla de tot el pla de contingència, totes les EPIs, es compleix tota la... Ens vam posar perquè veiem això, que hi ha moltes patologies que no es poden treballar si no és presencial, no? Uh-huh. Amb un fisio, no? Un fisioterapeuta, inclús el neuropsicòleg, eh? Perquè si el que necessites és captar, no, tot el nivell atencional d'una persona, és molt difícil fer-ho des de casa, no? I també el que tu deies, no? Que no tothom té el recurs. Llavors hem intentat que tot el que sigui possible es faci de manera presencial. Sobretot, que gairebé estem al 100% del que teníem, és la neurorehabilitació. No es pot fer neurorehabilitació online, és que no és viable.
Explica el perquè.
I hem trobat això, que havíem perdut molt les persones, les persones que tu tens un manteniment, no? Clar, els que estàvem a casa tancats, doncs fèiem exercici i tal, però quan tu necessites una mobilització especial, no? un altre tipus de rehabilitació que no te la pots fer tu mateix, doncs clar, això s'ha notat molt. Hi ha hagut una davallada important.
Uh-huh. Per això és important el que deies, no? En la mesura que sigui possible, on anar prioritzant i certes activitats, doncs, evidentment, doncs, apostar per aquesta presencialitat. No sé, per exemple, el tema de les famílies. Els familiars us poden venir també o ara també doncs, teniu més restringides les visites?
Clar, si venen a acompanyar, uh-huh, es queden a la porta. O sigui, fem el protocol de que entren, no? Fem la desinfecció, pres la temperatura, tot el registre, i llavors el familiar es queda a la porta. Si tenen una reunió perquè han de parlar, no, a nivell familiar, no, amb l'equip tècnic, llavors sí que entren, no, en la mateixa via, no? El registre, la temperatura, tot el protocol que imagino que tots fem, no? Doncs aquest.
Uh-huh. El cert és que amb aquesta pandèmia tots hem comprovat, no, la nostra vulnerabilitat, i no sé si això també doncs ajuda que sigui un bon moment per aprofitar i fer sensibilització, no, com tot el que estem fent ara, no, tot el que ens expliques.
Sí, és important, la sensibilització. Jo crec que això sí que aquesta, no, aquesta pandèmia ha ajudat, no, a que les persones, no, pensem, no, d'una manera que tinguem més sensibilitat cap als col·lectius més, no, que tenen més problemes, que necessiten més. Jo crec que sí que en general ha funcionat, no? I també s'ha vist, no, pel que fa al tercer sector, s'ha vist molt palès, no, amb tota la crisi que va haver de residències, no? Doncs que això, que ha tingut com una connotació negativa, però realment és posar de manifest, no, que les entitats, no, han de ser un interlocutor reconegut per l'administració d'una vegada, no? No estem al marge de, no? I en aquesta crisi s'ha vist molt, no, que tot ha de ser treballat des d'una visió més comunitària, no? I aquí les administracions doncs han d'intentar, no, treballar en conjunt i no deixar el tercer sector al marge. Vull dir, és important que amb tot el que ha passat, doncs, es tingui, no, en el reconeixement que cal. Mm-hmm. Pensa que les entitats del tercer sector és on ens arriben les necessitats, no? juntament amb l'atenció primària, vull dir, som els que atenem, no?
És on anem a picar la porta, sempre, i després, evidentment, a l'administració local, clar, quan tenim problemes o aquestes necessitats. En el vostre cas, vosaltres ja sempre feu mans i mànigues, nosaltres fa temps que fem aquesta secció i descobrim que teniu aquesta capacitat de readaptació, d'innovar, però a vegades, evidentment, com comentes, cal doncs, tenir aquesta xarxa, no?
Mm-hmm. Sí, l'altre dia mirava a Sabadell les persones que s'atenen des del tercer sector i eren 22.000, gairebé 22.500 persones. És molta gent, no?, que estem atenent a les entitats. Uh-huh. Això només a Sabadell, a Catalunya era 1,5 milió de persones ateses, no?, pel conjunt d'entitats del tercer sector social. Llavors
Impacta, perquè és una xifra que realment, déu-n'hi-do, i a més que, clar, són xifres, però darrere d'aquestes xifres hi han històries, no? Persones, famílies, a vegades amb problemàtiques molt complicades, que vosaltres doncs, sou conscients, i que per això és important disposar, no?, intentar tenir els recursos necessaris, no?, i també aquesta educació i aquesta nova mirada. No sé si també us preocupa com afectarà també aquesta pandèmia, no?, a nivell neuronal, no?, amb moltes seqüeles de molts malalts afectats per la Covid i que potser també us arribarà.
Sí,
no sé si us està arribant ja.
De fet, ja tenim persones que venen derivades, no?, amb seqüeles que els ha deixat la Covid-19, no? I totes aquelles que són, no?, les seqüeles que són neurològiques, doncs l'avant les pot abordar, evidentment, no? Si ha afectat a la part física, si ha afectat a la memòria, a la conducta, no?, o a la capacitat de realitzar les activitats de la vida diària, doncs, clar, l'avant amb el seu equip multidisciplinar doncs ja les està tenint, no?, en aquestes persones. I d'un-hi-do, d'un-hi-do el que, no?, aquestes seqüeles, no?, el que estan deixant. És dur.
És dur, és complicat l'impacte. Sí. Com us trobeu, però, tant els usuaris com l'equip a nivell anímic, no? Com encareu aquest mes de març que tot just estrenarem d'aquí uns dies?
Home, l'equip, clar, ha portat un any molt dur i, clar, ja no a nivell personal, que també, no?, perquè cadascú té la seva història personal, no?, i ho ha patit, no?, entre els seus familiars, els amics, no?, i llavors, clar, i després, doncs, el que habitualment, no?, ja tenem a l'avant, no?, que és prou, no?, hi ha moltes històries molt dures i, clar, l'equip se'n ressent, no?, però aquí estem,
Al peu del canó, sempre.
Sí, jo sempre dic que les persones que treballen a l'avant són persones especials, no? I imagino que amb altres entitats igual, però has de ser d'una sensibilitat especial i creure-t'ho molt, perquè si no és... I jo crec que sí, que les persones en general estem bé. Hem tingut algunes baixes, clar, evidentment, com tothom, i aquest any hi ha hagut moltes baixes, no?, de personal, però ara ja estem com... No és que hagi passat la pandèmia, però ara estem en el cens ja de vacunació de tot el personal de l'avant, dels usuaris, ja ens han... No? El CatSalut ja ens ha contactat. Bueno, estem esperant... I amb totes les mesures de seguretat. Això sí que es fa feixuc, perquè sobretot pels fisioterapeutes, tot el dia amb allò posat, que és molt feixuc, és molt feixuc.
Jo, doncs sí que ho és.
Aquí soc una afortunada perquè jo faig gestió i no... Però els veig i penso, ai, ja porten un any així, gairebé, bueno, al maig, nosaltres ens vam incorporar al maig, però es fa dur.
Uh-huh. Per això s'ha de posar en valor per la tasca que feu, sí, doncs, a diari, especialment tots els professionals també que treballeu en l'àmbit sanitari del tercer sector. Moltíssimes gràcies, Lídia, una abraçada ben forta i me n'alegro a veure aquest optimisme. Hem de ser tots forts i pensar en positiu. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.